Arxiu secret. Bona nit, benvinguts un cop més a Arxiu Secret. Salutacions de tot l'equip que el fem possible. Meritxell Recoder a la producció, Carles Cayuela i Emili Capella al muntatge musical i al control de so. I la col·laboració especial avui d'Eva Maria Lluc, Ramon Hernández i Sílvia Tarragona. Us parla Andreas Faber-Kaiser.
L'ocultació ara fa 10 anys de la veritable causa de la síndrome tòxica va impedir que milers d'espanyols es poguessin curar.
Mentre la ciència, al cap de 3 mesos, ja sabia que l'origen de la tragèdia no podia estar en l'oli de colza, el poder acusava i empresonava únicament els industrials de l'oli de colza.
Mentre la ciència, al cap de 8 mesos, ja sabia com curar els afectats, el poder ocultava a més de 25.000 malalts la possibilitat de curar-se.
La primavera de l'any 1981 van ser enverinats més de 25.000 espanyols, més de 650 han mort.
Des de llavors i fins avui, els governs de la UCD i del PSOE han basat els seus esforços a impedir que l'autèntic criminal surti a la llum pública. S'havien d'esborrar per tots els mitjans possibles les traces que conduïen a l'origen de la intoxicació.
Es va arribar així a un obscur muntatge dels diferents sectors del poder i dels serveis d'intel·ligència per conformar l'efectiu pacte de silenci, que havia d'evitar que es sapigués que aquí es va aplicar a éssers humans una nova combinació química, aplicable en el futur a una possible guerra química.
Les 12 i 10 minuts. Avui parlarem de la síndrome tòxica 10 anys després. I ens preguntem per què no la va produir l'oli de colza. Per parlar d'aquest tema, quatre convidats al nostre estudi a Madrid. La doctora Maria Jesús Clavera. Bona nit, Maria Jesús.
Bona nit.
El Maria del Mar Giannini. Bona nit, Maria del Mar.
Buenas noches.
L'advocat Jesús Castrillo. Bona nit, Jesús.
Buenas noches.
I el doctor Javier Martínez Ruiz. Bona nit, Javier.
Bona nit.
La doctora Maria Jesús Clavera és metgessa especialitzada en epidemiologia. Procedent de la Generalitat de Catalunya, va ser integrant de la Comissió d'Investigació Epidemiològica del Plan Nacional per al Síndrome Tòxico de Presidència del Govern. Maria del Mar Giannini és afectada de la síndrome tòxica i una de les persones que més incisivament està treballant per l'esclariment de les verdaderes causes que van provocar la síndrome tòxica. Jesús Castrillo Aladro és lletrat i un dels dos principals advocats de la defensa. I el doctor Javier Martínez Ruiz és metge especialitzat també en epidemiologia i va formar part també, al igual que Maria Jesús Clavera, de la Comissió d'Investigació Epidemiològica del Plan Nacional per al Síndrome Tòxico de Presidència del Govern. Maria Jesús Clavera, és cert que la doctora Susana Sanz, president de la Comissió Epidemiològica de la que tu formaves part, va dir en un moment donat que havia un pacte polític per deixar el tema de la síndrome tòxica tal com estava?
Doncs sí. Això és cert, que la doctora Susana Sanz, en un moment donat de la nostra investigació dintre del Plan Nacional del Síndrome Tòxic, doncs va dir que no teníem que... teníem que acceptar la causa de l'oli, que l'oli era el causant d'aquesta síndrome, i que hi havia un pacte polític perquè no es anés més enllà. Mm-hmm.
Jesús Castrillo, abogado de la defensa, ¿por qué hacía falta un pacto político en un tema en principio exclusivamente alimentario y sanitario?
Desde luego no hace falta ningún pacto político en temas tan inocentes como los que tú has mencionado. Uh-huh. Ahora, si el pacto político existía es porque la verdad del síndrome hay que buscarla mucho más allá del aceite. Uh-huh. Quizá en aquellos sectores donde el secreto de la experimentación de Sara que se venía desarrollando aconsejaba el tener que pactar el resultado, que se supiese solo lo que se quería que se sabe que habría de saberse. Uh-huh. Y ocultar todo lo demás. En el síndrome está todavía todo por decir.
Hoy podremos decir bastante de lo que no se ha dicho todavía.
Yo creo que se ha dicho mucho y ahora los que tienen la palabra son aquellos que han ocultado la verdad. Uh-huh. Son ellos los que tienen que reconocerlo. Uh-huh. Se ha investigado en la línea que se ha podido investigar. Y desde luego el aceite se le ha mirado de todas las perspectivas. El aceite, se puede decir con absoluta seguridad que el aceite no fue. Uh-huh. Lo que fue, ellos lo saben perfectamente, nosotros solo lo sospechamos.
Aviam si avui, abans de les dues de la matinada, aclarim una mica aquest tema. Maria del Mar Giannini, ¿cuántos afectados hubo en tu familia?
En mi familia fuimos 5 afectados. Uh-huh. Pero lo curioso de ello es que era de 3 familias distintas. Porque mi hermano componía su familia, mis padres la suya y mi hijo y yo la mía.
Uh-huh. En el momento de contraer la enfermedad, ¿cuántos miembros había en el domicilio en que contrajisteis la enfermedad?
En el domicilio, te lo vuelvo a repetir, Andreas, uh-huh. Solamente vivían mis padres.
Sí.
Lo que pasa es que aleatoriamente pues comíamos unas veces juntos, otras veces por separado, pero los 5 que caímos enfermos, uh-huh. aparte de más miembros de la familia.
¿Los 5 que caísteis enfermos tomabais aceite de la misma garrafa?
Sí, mi madre siempre cocinaba con el mismo aceite para todos, uh-huh. no hacía excepciones.
¿Había miembros de tu familia que consumieron de la misma garrafa y no contrajeron la enfermedad?
Sí, pues mira, te puedo decir, 4 sobrinos, mi cuñada, mi marido y mi hija.
Uh-huh. ¿Y cuando vosotros ingresasteis en clínicas o en centros sanitarios y ellos se quedaron en casa, siguieron consumiendo el mismo aceite?
Claro, por supuesto.
¿Y no contrajeron la enfermedad?
No. Uh-huh.
Doctor Javier Martínez, tu sí m'entens en català, oi?
Sí.
La investigació científica s'ha dut a terme de forma correcta?
No. És una de les descobertes principals que vam fer a la Riba, és que creiem que únicament faltava posar en ordre algunes dades, i el que vam descobrir era, en principi, que no s'havia fet pràcticament quasi res, i que de lo poc que s'havia fet, les dades apuntaven a unes coses contràries a lo que s'havia manifestat a l'opinió pública. Això lo vam posar en la ment dels nostres superiors, i l'altra segona sorpresa és que els nostres superiors van dir, bueno, va, muchas gracias, sí, i lo archivaron en la mesa i no ho van fer circular. Uh-huh. La investigació ha sigut una de les més financiades únicament en les línies oficials, en les línies del oli. Allí s'ha investigat fins a l'última molècula, s'han fet ensajos en tot tipus d'espècies animals i tal, sempre amb resultats negatius.
Mm-hmm. Continuem tot seguit. De moment, un informe pels nostres oients del tema d'avui, la síndrome tòxica.
A començaments de maig de 1981 es detecta una malaltia nova a Espanya que afecta ràpidament un creixent nombre d'individus.
En els primers dies sorgeixen diverses hipòtesis d'urgència sobre l'origen que va desencadenar l'epidèmia, fins que el govern anuncia per televisió que la culpa de tot és d'una partida d'oli de colza desnaturalitzat distribuït en venda ambulant.
La intenció d'aquest anunci no era cap altra que la de desviar l'atenció de la veritable causa de la síndrome tòxica. La ingestió d'un combinat químic, un nou combinat organotifosforat, amb què una potència estrangera feia una prova per valorar la seva efectivitat en el cas d'haver-lo d'aplicar en el futur en una hipotètica guerra química.
Com hem dit, i tothom sap, van morir 650 espanyols i més de 25.000 van quedar afectats per tota la vida.
Un metge militar, Luis Sánchez Monge, va aplicar medicació contra organofosforats a alguns dels pacients de la síndrome tòxica i els va arribar a curar.
Va notificar els bons resultats al Ministeri de Sanitat i a l'Institut Nacional de la Salut. Mai va obtenir cap resposta.
No convenia curar els malalts, perquè això demostrava que es tractava d'una malaltia provocada expressament.
Simultàniament, altres investigadors han anat seguint una pista distinta a l'oficial, que condueix a un origen molt més lògic de l'epidèmia, si tenim en consideració tots els elements que van conformar la intoxicació detectada l'any 1981.
Aquesta pista té el punt de partida en una combinació insecticida, concretament un combinat nematicida organotiofosforat que va enverinar les més de 25.000 víctimes quan van consumir aquests tomàquets d'una determinada partida tractada amb aquest insecticida.
La gravetat del problema s'accentua per la circumstància que almenys des de finals de juliol de 1981 el govern estava informat que no era possible que l'oli fos la causa de l'epidèmia.
Des d'aquell moment s'havia d'haver incentivat amb tots els recursos possibles l'anàlisi de les altres possibilitats que s'apuntaven pel possible origen de la malaltia. Aquestes possibilitats ja eren també a finals de juliol de 1981 sobre la taula dels qui tenien les regnes del poder.
Això era prioritat absoluta, ja que hi havia persones que s'estaven morint i s'imposava la necessitat urgent de saber l'origen del mal per intentar trobar la manera adequada de curar els afectats.
I la cosa s'agreuja encara més quan 8 mesos després d'aparèixer el primer cas de síndrome tòxica, el ja citat metge militar Luis Sánchez Monge Montero envia al govern, a l'Institut Nacional de la Salut, i més tard ho publicava a la revista Tribuna Mèdica, un informe en què afirmava que l'origen de la malaltia es trobava en un verí organofosforat i explicava com s'havien de curar els malalts.
Però cap directiu de l'Institut Nacional de la Salut, ni de la Direcció General de la Salut Pública, ni el màxim responsable de la salut de tots els espanyols, el ministre de Sanitat, s'interessa per curar veritablement els malalts.
Perquè del que es tractava era de retallar les vies d'investigació correctes des del moment mateix en què començaven a brotar. La planta de la veritat no havia de créixer, perquè en la seva configuració anava implícit el nom de qui havia enverinat realment més de 25.000 espanyols.
Arxiu secret.
Sou a l'Arxiu secret de Catalunya Ràdio quan passen 21 minuts de les 12 de la nit. Continuem parlant amb els nostres convidats a l'estudi de Catalunya Ràdio a Madrid sobre la síndrome tòxica 10 anys després. Per què no la va produir l'oli de colza? Maria Jesús Clavera, tornem a fer preguntes. Tu vas entrar al tema de la síndrome tòxica per fer un seguiment epidemiològic. Quines irregularitats concretes vas trobar?
Bé, quan nosaltres vam arribar a Madrid, l'equip format per la Susana Sanz i altres vocals, entre els quals estava jo, ens van encarregar que teníem que corroborar la tesi de l'oli perquè ningú fins a llavors s'havia dit oficialment, però no hi havia ninguna prova científica. Uh-huh. Llavors, a l'última reunió amb l'OMS es feia aquesta comana amb aquesta nova comissió, i aquesta era la tasca que nosaltres ens vam imposar, de veure els estudis que s'havien fet i llavors comprovar que estaven ben fets i publicar-los en les revistes mèdiques que s'utilitzen per aquestes coses. Mm. Llavors, la primera tasca que es va fer és tornar a fer la curva d'incidència de la malaltia. Aquesta curva sempre s'havia donat molta importància oficialment perquè es deia que quan l'oli es retirava, la malaltia desapareixia. Això es va veure clarament al repetir la curva amb les mateixes dades
dels malalts,
és a dir, no amb altres dades, sinó amb les que es tenien i s'havien tingut des de l'any 81, i aquesta curva demostrava que això era fals. Com que aquesta curva havia sigut feta amb els mateixos datos, doncs ens va frapar bastant perquè ens donava a entendre que aquesta curva havia estat mal feta i és una cosa prou senzilla com per pensar que s'havia falsejat les dades.
Expressament.
S'havia fet una curva artificiosa que donés a entendre a l'opinió pública o als periodistes o a qui fos que la malaltia desapareixia amb la retirada de l'oli. I no és cert. La malaltia començava a baixar inclús 15 dies abans de l'anunci oficial de l'oli i un mes abans de la retirada dels olis del mercat, amb la qual aquesta prova, que ells la consideraven bàsica per mantenir aquesta hipòtesi fraudulenta de l'oli, era totalment fraudulenta. La segona cosa important és la dels circuits d'aquest presumptament oli tòxic. Aquests circuits, una malaltia tan brusca i aguda, doncs tenia que tenir un origen comú. Això l'epidemiologia és un... ho senyala clarament, que amb un brot agut d'una mateixa malaltia, doncs així ha de ser. Aquest origen comú, després de 8 mesos d'investigar doncs, els arxius del jutjat, que s'havia fet una investigació bastant exhaustiva de les compres-ventes d'oli, es va veure que no hi havia cap tipus de component comú amb aquest oli. Els afectats havien pres oli de tantes diverses maneres, d'orígens diferents, d'importadors diferents, de composició diferent, que era impossible assenyalar ni remotament un origen comú. I a més, havia molts malalts que no estaven ni sisquera lligats per aquest oli, ni per un oli semblant, ni un oli sense etiqueta, ni un oli fraudulent, ni un oli granel, ni un oli de res. Mm. Llavors, a més, hi havia una falta de correspondència amb les àrees que s'havia venut aquest oli. O sigui, l'oli s'havia venut en unes àrees i havia malalts en altres àrees. És a dir, era una falta de correspondència total que la més mínima lògica científica doncs, no pot admetre com una hipòtesi correcta, no? Mm-hmm. I bueno, i d'així n'hi havia d'altres causes que podem citar més endavant.
Maria Jesús, quan vosaltres veu, suposo que veu notificar aquestes irregularitats als vostres superiors de sanitat, quina resposta veu obtindre?
Pues, el que ha dit el meu company doctor Martínez, doncs van dir que ho deixéssim allí sobre i que, bueno, que s'havia de continuar doncs, investigant i, bueno, i de l'oli, la causa de l'oli. Que això era molt interessant, però bueno, i que de l'oli, que en dèiem, no?
Sí.
Que s'havia de fer l'informe de l'oli, que s'havia... És a dir, un diàleg una mica totalment absurd. Després, com que nosaltres continuàvem insistint que no era possible continuar amb la hipòtesi de l'oli si hi havia aquestes contradiccions, doncs llavors ja va haver un enfrontament i posteriorment ens van cessar de la comissió dient que ja no eren necessaris els nostres estudis i les nostres investigacions.
Mm-hmm. Maria de Mar Giannini, afectada. Quins són els símptomes que produeix en el malalt la síndrome tòxica?
Pues mira, los símptomes... Primeramente era malestar general y luego aparecieron pues de todo tipo y de lo más diverso. No sé cómo contarte.
Te pregunto yo,
sí.
¿Y aparece una neuropatía retardada?
Sí, pero bueno, por eso te digo que antes de todo eso aparece un malestar general con una febrícula, en otros casos con fiebre, con asfixia, y con picores. Es que no sé, son unos síntomas muy generalizados que podían provocar cualquier otra enfermedad, pero lo curioso es que después quedan unas secuelas, que es la neuropatía retardada, el insomnio y pues problemas en la vista, la caída del cabello, contracturas, calambres, no sé, yo creo que es que no falta ningún síntoma en el síndrome.
Jo et pregunto molt concretament i tu tens prou coneixements mèdics com per contestar. Neuropatia retardada, ja m'has dit que sí. Insomni de fins a 6 mesos sense dormir. Fins a 6 mesos sense dormir amb alguns malalts.
Andreas, no t'estoy entendiendo, perdona.
Perdona, neuropatia retardada m'has dit que sí. Insomnio de hasta 6 meses sin poder dormir en algunos pacientes,
sí.
¿También se ha dado o no?
Sí. Y no de 6 meses, muchísimo más, porque en la actualidad no creas que la gente está durmiendo. Además, es una enfermedad que va por ciclos. Es decir, que cada X tiempo te aparecen los mismos síntomas que al principio, aunque más amortiguados.
¿Hubo inhibición de la colinesterasa?
Yo no soy médico, pero según estudios que se realizaron entonces, sí la hubo, pero se ocultó, se quiso ocultar.
Doctor Javier Martínez, Va haver inhibició de la colinesterasa?
Sí, 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 sí. Va haver-hi i després d'una batalla legal molt curiosa, perquè és molt interessant analitzar les resistències que dintre de la pròpia sistema judicial va, i dintre del sistema científic va haver-hi, no? El doctor Frontela va agafar finalment, crec que uns 20 o 30 sueros liofilizados dels primers dies, sueros congelados i desecados, no? Sí. Llavors va analitzar i va pràcticament que sortia un 73% d'aquests sueros tenien inhibició clara de l'acetilcolinesterasa. Després nosaltres vam parlar amb altres analistes químics i biològics que van participar en aquests primers dies i van confirmar que sí, que en efecte que havia inhibició de la colinesterasa, no?
Aquests símptomes que hem apuntat són els mateixos símptomes que causa la intoxicació per organofosforats?
Bueno, els òrgans fosforats són una família tremendament àmplia, és com si diguéssim los azúcares o les grasses, no? Concretament és molt típic, d'una espècie química per, o d'un gènere químic, per dir-ho d'alguna forma, que són los órganos fosforados inductores de neuropatia retardada. És molt típic, Si a qualsevol toxicòleg li parles d'aquest quadre, automàticament el primer que pensa és en aquest tipus, en aquest variant d'organofosforats, dels quals també n'hi ha molts, alguns són secrets, alguns són pesticides, uns altres són armes químiques, i alguns són també produïts per variacions de mala temperatura o emmagatzemament i tal, i produeixen coses que encara no estan tipificades, no?
Dos quarts d'una. Jesús Castrillo, letrado. ¿Hubo un pacto político? ¿Entre quién? ¿Entre quiénes?
Bueno, no, yo no puedo decir quiénes son los que tuvieron adoptaron ese pacto. Lo que yo puedo decir es que desde el primer momento, desde los primeros días, tuvieron la certeza que el aceite no era el origen del síndrome, y sin embargo toda la investigación se desarrolló en y sobre el aceite, nada más que sobre el aceite. Cuando se actúa de esta forma no es porque se quiere buscar la verdad, sino precisamente porque se conoce la verdad y lo que se pretende es ocultarla. Se está buscando una vía que permita encontrar unos chivos expiatorios y con eso contentar a una opinión pública que va a mantenerse tranquila en la creencia que se ha descubierto el origen de esa tremenda enfermedad y que eso no va a volver a suceder. Justamente lo que puede suceder es lo contrario. Mientras que la verdad del síndrome no aparezca, puede volver en cualquier momento. Todos somos conejillos de indias para quienes manejan de esta forma el poder.
¿Quiénes son los
pacto
que...?
Pacto político. Yo no quiero ni puedo acusar a persona concreta. Digo, el aceite no fue. ¿Quién dirigió la investigación del síndrome tóxico? Pues evidentemente los que dirigieron la investigación del síndrome tóxico de esa manera consciente, tan desviada, evidentemente, es a quienes hay que exigirles esa responsabilidad. Son los que son parte de ese pacto. ¿Quiénes dirigieron la investigación? La dirigió unos científicos dependientes de un centro americano. Los intereses americanos aparecen de por medio. Mire usted por dónde. El pueblo, en aquella época, también dijo que Torrejón de Ardoz era el centro y el origen de la enfermedad. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Quién domina el mundo? Lo estamos viendo en estas fechas. Esa es la situación. Pacto político, yo creo que no necesitan ya ni pacto político.
Jesús,
pueden y hacen lo que quieren poder.
Jesús, sin ánimo de ofender, ¿la defensa ha pactado?
No, la defensa nunca pactó. No pactó nada, absolutamente nada. La defensa únicamente lo que decidió es llegar a las últimas consecuencias. Mire usted, la defensa le bastaba en la estrategia normal de una defensa de decir, plantearse, no han conseguido ustedes demostrar suficientemente que el aceite fue el origen de la enfermedad, que hay una relación de causalidad entre la enfermedad y el aceite, y por tanto, ante la duda, sabe usted, indubrio pro reo, pedimos la absolución. Pero nos dimos cuenta que eso no bastaba en este caso. No bastaba porque los intereses políticos eran lo suficientemente fuertes como para que eso nos hubiese conducido a una condena sin paliativo de ninguna naturaleza. Teníamos que convertirnos, en lugar de defensa que defendía, en una defensa que acusaba. Y nos convertimos en la acusación auténtica del síndrome tóxico. Acusábamos buscando el origen real de la enfermedad. pusimos de manifiesto las inconsecuencias constantes que tenía la investigación que se había desarrollado. Nadie puede pensar que el aceite fue el que originó la epidemia. Y decía yo que ya a los pocos días se sabía, y cualquier persona que utilice la cabeza para algo más que llevar la gorra, estoy convencido que llega a las mismas consecuencias. Mire usted, cuando se localizan los enfermos y de los enfermos se retira el aceite, la muestra de aceite que habían tomado, y se encuentra que esos aceites no son homogéneos entre sí, es decir, que no tienen ninguna molécula común, sino que el aceite tiene una composición distinta, lo heterogéneo no engendra lo homogéneo. Y no digamos nada más, no digamos nada menos que una enfermedad homogénea que es nueva y desconocida, según se afirmaba. Eso no era posible, de ninguna forma. Mire usted, en toxicología existe una ley constante, que es la ley dosis-respuesta. A mayor ingesta de un tóxico, siempre se produce una mayor afectación por la enfermedad. Es decir, uno está tanto más enfermo cuanto más ha ingerido del tóxico. Los enfermos, precisamente porque estaban enfermos, fueron retirados de sus casas y llevados a los hospitales. Se les retiró del factor de riesgo. Los sanos que quedaban, los familiares sanos que quedaban en la casa, siguieron tomando aquel aceite, porque solo un mes después, hasta el 10 de junio, y mire usted que la enfermedad empezó oficialmente el día 1 de mayo, luego reconocieron que el 26 de abril ya había enfermos, y nosotros afirmamos que en enero también había enfermos. Bueno, pues esos enfermos que fueron retirados de sus casas y llevados a los hospitales correspondientes dejaron de tomar el aceite. Sin embargo, los familiares que quedaron en casa siguieron tomando de ese aceite. Tomaron más dosis de ese aceite que ninguno de los enfermos y, sin embargo, estuvieron perfectamente sanos. Es la primera vez que quiebra la ley de dosis respuesta en la toxicología.
Això és l'arxiu secret de Catalunya Ràdio. Passen 5 minuts de 12:45.
Un dels pilars en què basen la seva acusació els que defensen que l'origen de la síndrome tòxica es troba en l'oli de colza desnaturalitzat és el fet, diuen ells, que la malaltia comença a decaure en el moment que es deixa de consumir l'oli sospitós.
El 10 de juny de 1981 s'anuncia per primera vegada per Televisió Espanyola la possible relació d'uns olis sospitosos amb l'origen de la malaltia.
El 17 de juny es dona l'ordre de retirar aquests olis sospitosos.
I el 30 de juny comença l'operació efectiva de canviar aquests olis per oli pur d'oliva.
A partir d'aquest dia, el 30 de juny, segons la tesi oficial, comença a remetre la malaltia. Comença a decaure la corba d'incidència d'entrada de nous malalts en els hospitals.
Però aquesta opinió oficial està falsejada.
Perquè observant la corba real d'aquesta incidència, la malaltia, l'ingrés de nous malalts en centres hospitalaris, decau espontàniament i verticalment a partir del 30 de maig, o sigui, un mes abans que retirés a la gent l'oli presumptament sospitós, i en una data anterior fins i tot a que se sabés pels mitjans de comunicació de forma no oficiosa que l'oli era la causa de la síndrome tòxica.
Hi ha, naturalment, tot un seguit d'altres consideracions bàsiques que exclouen la possibilitat que l'oli de colza desnaturalitzat fos la causa de la tragèdia.
Per exemple, si la causa fos l'oli, com s'explica la discriminació intrafamiliar? És a dir, s'ha constatat que ha afectat d'una manera molt rara tota la família, perquè sempre hi ha algun o alguns dels seus membres que no n'han rebut els efectes. Per aquest motiu, com que l'oli en una cuina com l'espanyola és consumit per tots, aquest és difícil que sigui el vehicle tòxic.
El mateix cal exposar per la discriminació interfamiliar. Si intrafamiliar és dins d'una mateixa família, interfamiliar és, en canvi, entre famílies. O sigui, la discriminació que la malaltia fa entre una família i altres. Doncs és sabut que el venedor ha venut garrafes d'oli a blocs sencers de veïns i solament han emmalaltit, per exemple, alguns del segon-segona, alguns del setè-quarta i alguns del primer-primera, mentre que la resta de famílies del bloc de vivendes estan sanes, a pesar que les garrafes s'havien omplert en el mateix moment, del mateix tanc, i es van vendre el mateix dia.
Arxiu secret. Continuem a l'arxiu secret parlant de la síndrome tòxica i ens preguntem, continuem preguntant per què no la va produir l'oli de colza. Doctor Javier Martínez, és cert que algú va entrar a casa teva per tal de robar informació mentre investigaves la síndrome tòxica?
Doncs sí, sí. Bueno, en el nostre cas va ser molt, quasi peliculero, quasi dona vergonya contar-lo perquè sembla una cosa de pel·lícula, no? Uns dies abans de cessar-nos, concretament uns 20 dies abans de cessar-nos, però bruscament van entrar al nostre pis, van agafar tot tipus de llibres, papers i tal. No van tocar cap cosa de valor, no van tocar joies, diners, etc., no? Ni cap vídeo, ni càmera, ni calculadora, ni res, i únicament van trobar a faltar, doncs, un diari on nosaltres ahir vam apuntar més o menys tota la cronologia dels fets que anàvem veient, no? Ho vam fer aquesta denúncia, i res, bueno, aquí va quedar la cosa. També ha hagut desaparicions de les gravacions, de això que tu preguntaves abans, no?, de com reaccionaven les autoritats quan se posaven sobre la taula, doncs, aquests fets, no?
Sí.
Doncs això ho vam dir les nostres autoritats, els congressos. La part més interessant de les intervencions va desaparèixer, es van manipular els registres magnetofònics, no? Mm. Quan, a més, érem decisius perquè no havia acta. Aquests registres magnetofònics eren l'única acta d'aquests congressos que, per una altra part, se celebraven sempre a Porto Cancada, no? Llavors, tot tipus de manipulacions, escalos, robos, desaparicions de papers i tal, quasi, sembla una pel·lícula, no? Mm-hmm.
¿Es cert que el CSIT, el Centro Superior de Investigación de la Defensa, o de Información de la Defensa, va amagar informació clau sobre l'origen de la síndrome tòxica?
Bueno, nosaltres el que sabem és que el CSIT doncs, va estar interessat, crec que durant un temps, durant uns mesos, va seguir i va fer algun tipus d'investigacions, no? De forma oficiosa, crec que la conclusió també dels serveis d'intel·ligència va ser que no podia ser l'oli, no? I sobretot van estar en contacte amb el fallecido doctor Muro, no? I van estar investigant la seva teoria, no? Això ho sabem de forma indirecta. Clar, més no podem saber, no?
Mm-hmm. Jesús Castrillo, ¿quién es o qué potencias extranjeras están implicadas en el síndrome, aparte de Estados Unidos? ¿O se sospecha que estén implicadas?
Sí, la verdad es que es pura hipótesis. El aceite no fue, y tuvo que ser algo con unas implicaciones políticas tan importantes como para que se generase ese pacto de silencio. Uh-huh. ¿Qué potencias están interesadas en ellas? No lo sé. Yo solo sé que en España es un país que pasan pocas cosas. El año 1981 fue un año especialmente curioso, porque pasaron muchas cosas. Mire usted, el año 1981, en enero del 81, dimitió don Adolfo Suárez como jefe de gobierno. Uh-huh. El 23 de febrero del año 1981 se produjo un golpe militar. En junio del año 1981... entramos en la OTAN. Uh-huh. Y en el año 1981 se produjo el síndrome tóxico.
Perdona, y en octubre un segundo intent de cop d'estat també.
Sí. Son muchos acontecimientos, uh-huh, de trascendencia política. Qué casualidad. ¿Qué potencias decía usted? Bueno, en torno al síndrome tóxico, únicamente la voz de la calle, la voz del pueblo, que apuntaba o acusaba de alguna forma a la base de Torrejón de Ardoz. Uh-huh. Ahí es interés, por tanto, americano. Es curioso también que la investigación fue dirigida por Estados Unidos. En el golpe militar de 23 de febrero se habló también de que estaban al corriente, la embajada americana estaba al corriente del golpe. No sé más. Y lo que yo recuerdo también son noticias de la prensa del año 1981, poniendo como punto de partida u origen Rusia. Uh-huh. Se hablaba que el origen de el síndrome tóxico se había producido con ocasión de un accidente que se había producido en la base de Torrejón de Ardoz. ¿Armamento bacteriológico? ¿Armamento químico? No lo sé. Pero entonces España no estaba en la OTAN. ¿Realmente qué hubiese sucedido si el pueblo español tiene conciencia de los riesgos que ese accidente indicaba respecto a una base militar? ¿Habríamos entrado con facilidad en la OTAN? Desde luego, con facilidad no. Entramos de la manera que rocambolesca que todos sabemos.
Jesús Castrillo, un simple accidente, simple, gravísimo, pero accidente, ¿pondría de acuerdo a todos los partidos políticos españoles para este pacto? ¿O se tiene que adivinar por ahí una intención en este accidente?
No, el accidente no pondría de acuerdo a todos los partidos políticos, pero un golpe militar seguro que sí.
Si algú dels nostres oients vol fer preguntes als nostres convidats a l'estudi de Catalunya Ràdio a Madrid, pot fer-lo trucant aquí, al 201-7474, 201-7474, com sempre amb el prefix 93, si truqueu de fora de les províncies de Barcelona.
Curiós i absolutament determinant per les seves característiques tan paradoxals respecte a l'epidèmia de la síndrome tòxica és el cas del circuit català de comercialització de l'oli suposadament tòxic.
Aquestes característiques tornen a ser un element més de tots els que, per si sols, ja refusen la hipòtesi de l'oli fraudulent com a transmissor del tòxic que va causar la síndrome tòxica.
Resulta que durant l'any 1981 es va distribuir a Catalunya oli fraudulent de composició igual al distribuït a la regió central i per això també va ser declarat oli tòxic en aquell moment.
La quantitat d'oli comercialitzat a Catalunya va ser superior a 350.000 quilos. Doncs bé, a pesar d'haver distribuït tota aquesta quantitat d'oli i d'haver-se venut al públic durant tot un seguit de mesos de 1981, no se sap que hi hagi hagut cap afectat original de la zona catalana.
Però el més sorprenent del cas és que una d'aquestes marques, concretament El Olivo, també va ser distribuïda a Castella, sobretot a Madrid capital i poblacions limítrofs.
Doncs bé, aquest oli originari de Catalunya, on no va provocar cap afectat, quan és consumit a Madrid provoca automàticament afectats.
És possible que les partides destinades a Castella siguin tòxiques i que les que es queden a Catalunya siguin innocues?
O al contrari, com va apuntar un lletrat de la defensa durant el judici, cal atribuir aquest fenomen a una distinta composició genètica o reacció sensible de catalans i castellans?
Arxiu secret.
Rubí, bona nit. Hola, bona nit. Com et dius, sisplau?
Enric.
Enric, digue'm.
Sí, mira, doncs mira, m'has deixat entre sorprès, indignat, no sé què dir amb aquesta informació, gelat, potser seria la paraula, no? Aviam, un parell de reflexions volia fer. La primera és, no sé si s'ha estirat prou el fil per arribar al capdell, no? Un, si van ser els tomàquets, em sembla que ho heu apuntat aquesta
sí,
idea, no?
Sí, sí.
Doncs seguir aquest fil, a veure aquí, on es van comprar aquests tomàquets, el subministrador, pagesos, on van comprar els pesticides els pagesos, s'arriba al fabricant.
Sí.
Bueno, aquí hi ha un apunt. Segona, i aquesta és més forta. Després d'una notícia d'impacte com és aquesta, potser és el pacte de silenci que hi ha hagut més gran des de la instauració de la democràcia. Tu penses que en diran alguna cosa als diaris demà?
Què va?
O les emissores de ràdio en general.
Què va?
A que no?
Ningú. Això preocupa ara a la gent que ho està sentint i demà que un té les seves preocupacions i s'oblida. Lamentablement. Per això faig aquest problema.
És molt fort perquè això pot derrocar governs i desestabilitzar països.
Faig aquest programa precisament ara perquè al cap de 10 anys ningú a nivell popular s'ha esgarrifat i vull que la gent se'n recordi ben clarament.
Sí, i l'última. Dubto jo de que a part de que els governs del PSOE i de...
UCD.
i dels centristes, dubto bastant, particularment, de que altres governs, com Aliança Popular en el seu moment, o fins i tot Convergència, on tenen dòcies i dòcies de molts afers interns d'altres partits, no ho sabessin. Per tant, aquesta reflexió m'arriba a pensar, dic, a qui votaré jo les properes eleccions si tots estan en el mateix pot?
Amb segons quins temes, sí.
Des de l'ego, vull dir, quan ens enganyen amb un tema com aquest, què ens podem creure?
Exacte.
I res més.
Moltes gràcies, Enric.
A vosaltres.
Bona nit.
Adéu.
Olesa, bona nit. Olesa, Montserrat?
Sí, hola, bona nit, Andrés.
Hola, com et dius?
Josep Pons.
Josep, digue'm.
Sí, mira, fa dies que no truco, però, bueno, el mateix que aquest bon home, no? Jo sé que tu estaves al tanto d'aquesta investigació així. Vull ser breu, només dues preguntes.
Sí.
Una no la sé, la resposta, com sembla, doncs que el judici va ser el causant l'oli de colza, no?
Exacte.
Va. Llavors, què diu l'Organització Mundial de la Salut i el Tribunal de la Haia? Això què diu, no?
Molt bé.
Per saber-ho. I llavors, una cosa que tampoc no la sé massa, però va sortir en un programa teu, que sembla que l'any 36 hi va haver-hi un intent de guanyar la guerra espanyola. Corregeix-me si m'equivoco, eh?
No me'n recordo d'això.
Bueno.
De moment, de què anava?
Mitjançant envenenament. O sigui, amb arma química.
No.
No?
Es va parlar del gas mostassa a la Primera Guerra Mundial, dels alemanys, i altres casos, però no em recordo de la Guerra Civil Espanyola, no?
Va, doncs, oblidem-ho. No, no, doncs concretament això de l'Organització Mundial de la Salut i de l'OMS.
Molt bé.
Llavors, un apunt sí? Molt senzill. Sí? Aquest senyor, el de la defensa...
Jesús Castrillo.
Sí. Ha dit que, possiblement, davant d'un cop d'estat, els polítics es posarien d'acord. Tots els polítics.
Sí.
Només recordeu unes frases, unes paraules, i aquesta la recordo, eh? Que un polític va dir el dia abans del cop d'estat, el moment és greu, és delicat, per lo delicat de la situació econòmica, no? No perquè es prevés el cop d'estat.
Sí.
Fem un govern de coalició. Això no va voler fer ningú, ni abans ni després. O sigui, els polítics anaven a la seva i s'ha acabat.
D'acord.
És un apunt al marge, eh?
Molt bé, Josep.
Ah, merci.
Gràcies, bona nit. La Granada de Penedès, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Antoni.
Antoni, digue'm.
Aviam, aquí hi ha un punt que jo no he sentit mai més a parlar d'això. Jo vaig sentir pel teu diari, o no recordo qui exactament com es va començar a donar la notícia. Pel teu diari de mitjanit.
Sí.
Va dir que el primer afectat era un integrant de la base americana de Madrid.
Sí.
Vull dir, ho recordo algú, això?
Ara ens ho diran els nostres convidats.
Llavors, és que a mi em va fer molt estrany, perquè jo vaig estar fent el servei militar juntament amb americans.
Sí.
I llavors jo sé que aquesta gent porten tot el menjar, ho porten tot express d'Amèrica, ho porten tot per cintar, tenen els seus hipermercats, ho tenen tot controlat. Llavors em va estranyar molt que cap de pocs dies diguessin que això era.
Sí.
Jo sempre he apuntat sobre una, algo químic. I llavors, vull dir, que m'ha fet molta gràcia també és que quan hi ha hagut el judici, un dels afectats, o sigui, que el van jutjar,
sí,
va dir que es veuria un litre d'oli i que se li passava algú el jutgessin.
L'Enric Salomó.
Exactament. Vull dir, o sigui, jo trobo que això ha sigut un, no sé, vull dir, molt dubtes des del principi, que no he volgut veure així perquè, bueno, vull dir, no, com deia aquell senyor, que el cap s'ha de tenir per portar com és que barret.
Exacte.
Vull dir, però vull dir, jo em va fer molta gràcia que aquest punt, que no he sentit mai més el comentari que el primer afectat es va donar, si es mires les notícies o una persona que està més al tanto d'això, doncs jo recordo que el primer afectat es va donar que era un nord-americà.
Molt bé, ara ens diran la seva opinió els convidats a Madrid.
Molt bé.
Moltes gràcies, Antoni. Bona nit. Això és l'arxiu secret de Catalunya Ràdio. Falten 8 minuts per la 1 de la matinada. Madrid, me escucháis todos, ¿no?
Sí.
Y habéis escuchado las preguntas. Les repito. L'Enric de Rubí pregunta si se ha seguido suficientemente el hilo que lleva al origen de la intoxicación. Si se han investigado suficientemente la hipótesis de los tomates, por ejemplo. ¿Quién quiere contestar?
En efecto, el doctor Muro va investigar que ha sigut el principal que s'ha contraposat a la hipòtesi oficial, de
sí.
fet ha anat per davant de la hipòtesi oficial. Doncs va investigar molt a fons aquesta teoria del tomàquet, va fer tota la xarxa de distribució des dels consumidors va investigar unes 1.000 famílies de tota l'àrea afectada, va anar investigant retrospectivament les xarxes, és a dir, de les famílies als minoristes, dels minoristes als majoristes, d'aquí a les Alòndigues, i va arribar a una població, concretament Roquetes de Mar, Almeria, amb un mercat d'abast, i allí doncs, va assenyalar, doncs, no direm a l'agricultor, però sí va assenyalar unes pistes molt, molt suggerents. A més, això molt documentat i tal. En ningú moment se li va fer cap mena de cas, lo qual és molt sorprenent, perquè qualsevol persona, que i científica o no, que veu una investigació com aquesta, es queda totalment sorprès de que no es pugui ni fer la més mínim cas. Nosaltres se'ns va encarregar en el judici que repetíssim aquesta investigació, és a dir, que miréssim pues, la coherència i tal. Ho vam fer, les dades eren terribles de quantitat i molt específiques, i amb l'ajuda d'un ordinador on vam posar totes aquestes transaccions de compra i venda de tomàquets que van succeir en la primavera de l'any 98, que el doctor Muro, de l'any 81, i que el doctor Muro tenia totalment recopilat, doncs ens vam senyalar 11 possibles agricultors o 11 possibles camps d'aquesta zona d'Almeria.
Sí.
D'aquesta investigació, que nosaltres sapiguem, no s'ha fet mai res més.
És cert, Maria Jesús, que en determinat moment el doctor Antonio Muro se li va dir per part oficial que d'acord que la intoxicació era per organofosforats, però que accedís ell a dir que els organofosforats es trobaven dintre de l'oli?
Sí, nosaltres això tenim coneixement indirecte per un dels ajudants que va participar en aquestes converses. Llavors, així sembla que va ser, i el doctor Muro es va negar sempre. I perquè deia que la veritat no era aquesta, que l'oli no havia participat ni directe ni indirectament amb aquesta intoxicació, i que ell no podia participar en una mentida així, que podia portar conseqüències importants, sobretot de cara a la curació, de cara a la prevenció de que pogués passar altres coses. Sembla que el doctor Martínez vol
sí, expegir. Sí, bueno, ja al final dels seus dies, a un grup en el qual estava jo personalment, es va confessar de que havia rebut 2 intents de suborno de 10 milions de pessetes i 10 milions de pessetes en 2 ocasions distintes, per tal de que, bueno, els òrgans fosforados, però en l'oli, no? O sigui, per tal d'abandonar el vehícul de les hortalisses i del tomàquet.
I qui feia aquesta oferta?
Clar, és que m'arrisco una mica, doncs, a la típica querella, no? O sigui, això va ser, bueno, va ser un representant de dintre de l'aparato sanitari del govern, no? Molt alt.
Molt alt, evidentment. També deia l'Enric de Rubí que si aquest pacte va existir, era el pacte de silenci més gran des de la instauració de la democràcia, si se li pot dir així. Esteu d'acord amb això?
Bueno, jo crec que sí. Jo crec que, a més, en tot el món, avui al diari El País parla de que resulta que lo de l'avión de surcoreano que van derribar
els russos,
doncs dedica 2 pàgines, i sembla que ha sigut una cobertura, una falsificació científica, i resulta que els 265 morts, resulta que no, que havia hagut un combat entre caces russos, americanos i tal, no? Doncs aquest tipus d'events, aquest tipus d'ocultacions que cada dia ens adonem en un país o un altre, jo crec que serà una de les events més importants del final del segle, no? Els ciutadans, màfies, tothom parla de màfies policials i màfies de tipus, jo què sé, de policies o de jutges o de periodistes, però ningú parla de màfies científiques. N'hi ha màfies científiques, algunes han penetrat fins a organismes internacionals, no? Jo crec que igual que la ONU se les ha acusat de tindre 2 morals, 2 raseros, no?
Sí.
Amb lo del Golfo i tal, no? Doncs jo crec que aquestes màfies científiques, aquests falsificadors científics han penetrat fins organismes molt importants europeus i internacionals, i estan falsificant la ciència, que és el pitjor que pot haver-hi, clar.
I més encara en el cas sanitari.
Sí, clar. Si si hi ha els que ens tenen que velar per la nostra salut, els últims controladors se corrompen, doncs hi ha quin controla els controladors, no? Que és la típica pregunta de no sé si és Sèneca o algun romà que va fer, no? Mm-hmm. Respecte a lo de la OMS i la Haia, possiblement lo de el tribunal de la Haia que va dir també l'Enric, no, el siguent que va parlar. Mm. Doncs jo crec que en la qüestió del tribunal de l'Haia s'han d'esgotar primer els canals nacionals, no?
Sí, sí. Ens ha preguntat també el Josep el que diu l'OMS, però això ho preguntarem després. Ara arriba el boletí de notícies de la una. D'aquí uns 6 minuts continuem. Gràcies, fins ara.
Arxiu secret. La transmissió del coneixement, que perpetua el sentit de la vida, no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
Arxiu secret.
Passen 8 minuts de la una i continuem a l'Arxiu Secret de Catalunya Ràdio parlant de la síndrome tòxica. Per què no la va produir l'oli de colza? I continuem responent als oients que ens han fet preguntes a la primera hora. En Josep Pons d'Olesa preguntava si... Esta pregunta és per a ti, Jesús Castrillo. Josep Pons preguntava si el fallo del juicio fue culpable para el aceite de colza.
Bueno, el fallo del juicio hay que saber leer. Hay que saber leer la sentencia. La sentencia dice que el aceite ocasiona la epidemia con un tóxico que no ha sido localizado. ¿Cuál es? No se sabe el tóxico. Uh-huh. Y si no se ha localizado el tóxico, ¿por qué estaba el tóxico en el aceite? Uh-huh. Y no en otra cosa distinta. Es decir, había que decir que era el aceite culpable. Los chivos expiatorios se habían elegido en esa línea, en la del aceite.
¿Cuando no se encuentra el arma homicida, se puede culpar al reo?
Se puede culpar al reo si se tiene toda la evidencia de que ha utilizado un arma concreta homicida y se sabe que ha muerto como consecuencia del uso de esa arma homicida. Uh-huh. Lo que no es posible es imputar el fallecimiento por enfermedad de una persona porque otra persona le suministró un aceite el cual en él no se ha localizado el tóxico que genera la epidemia, y más aún como se trata de una enfermedad nueva y desconocida, según afirman, pues difícilmente una enfermedad nueva y desconocida puede atribuirse a un tóxico desconocido. Si se tratase de una enfermedad que es imputable porque es conocida a un elemento químico determinado, pues sería buscar la posible existencia de ese elemento químico, lo que no se puede buscar a ciegas.
Se ha dado el caso
sin embargo, sin embargo, la sintomatología de los enfermos era prácticamente calcada a la que producía un órgano fosforado. Sin embargo, no fue el órgano fosforado, y el órgano tampoco el órgano fosforado en el aceite. Fue el aceite por tóxico desconocido. Es realmente es un galimatías, ¿eh? No pretendo que nadie lo entienda.
¿Se ha dado el caso de algún abogado de la acusación que a lo largo del juicio haya cambiado de idea?
Bueno, la acusación está para acusar. Uh-huh. Está para acusar en función de las evidencias que se tienen. hubo abogados que mantuvieron una postura directa, acusatoria respecto al aceite, y alguno que manifestó su duda, y alguno que sobre la marcha se retiró la acusación en sí. De hecho, no mantuvo la acusación, ni siquiera llegó a informar. Hubo de todo.
Perdón, Andrea.
Sí.
Ahí Jesús está hablando como abogado y sobre todo en la defensa. Pero yo te puedo decir como parte de acusación que los abogados que en principio estaban en contra de la tesis oficialista que el aceite era culpable, pasado muy poquito tiempo, cambiaron de una forma radical y de hecho engañaron, pero como lo oyes, engañar a sus clientes, porque les habíamos pedido que elevaran a definitivas unas conclusiones que en realidad lo que hicieron fue, a ver si me entiendes, yo no soy abogado, ¿no? Pero sé lo que quiero. Entonces, si a mí mi abogado me habla en términos legales y me envuelve de tal forma que dice que va a hacer una cosa y a la hora de exponerlo hace todo lo contrario, y eso ha habido por lo menos dos abogados que lo han hecho. ¿Por qué tema? No lo sé. Yo pienso que el problema de la acusación es un problema de calculadora, donde lo que les importaba eran las indemnizaciones que iba a haber para su tanto por ciento. Y, espera, porque la cuestión de indemnización, al afectado le puede importar el volumen, pero al abogado no, porque un abogado que lleva 2.500 querellas, como era el caso de algunos, a un millón de indemnización y un 10% son 100.000 pesetas de cada uno, que le suponen 250 millones. Y nada más.
Qué claro habla siempre, María Hermana.
Gracias.
Casi te voy a pedir los nombres, pero no mereces.
No merece la pena, ¿eh? No, porque sería darles publicidad.
Como afectada por el síndrome tóxico, ¿a quién acusas tú?
¿A quién acuso yo? Pues mira, primeramente al gobierno. Eso de antemano al gobierno. Y después...
¿A cuál? ¿Al de entonces?
¿Cómo? No, al de entonces, al de ahora y a cualquier gobierno que entre en España y no sea capaz de solucionarlo. O que por lo menos lo omita, ¿eh? Es tan culpable como el que lo permitió. O sea, no acuso a la UCD, acuso a la UCD, al PSOE, al PP, a todos. Por consentimiento. Y luego, a la falta de profesionalidad de muchas personas, como son los médicos, que seguían directrices que ellos sabían que eran erróneas, y eran unos mandados que estaban dando tratamientos totalmente contrarios para la enfermedad. Y te puedo decir que yo me negué a hacerme biopsias y me hacían firmar papeles como que me negaba.
Para cobrar indemnizaciones como afectado por el síndrome tóxico, ¿había que firmar que se había ingerido el aceite?
Mira, creo que ha sucedido en algunos casos que sí les obligaban a firmar que era el aceite. Pero en mi caso te puedo decir que García de Pablos, que fue mi primer abogado, cuando... no sé qué juzgado era, está por Manuel Silvela. Cuando fuimos la primera vez allí, pues lo primero que me dieron fueron un montón de fotografías para que identificara quién me había vendido el aceite. Entonces me negué en rotundo y dije que no, que yo no identificaba a nadie, toda vez que iba a acusar, en aquel entonces acusaba a los tomates. Ahora puedo acusar a los tomates o a mil cosas más. Pero sí, creo que hubo gente que se la presionó, pero a mí no se me presionó porque no lo consentí.
Jesús Castrillo, preguntaba Josep Pons, ¿qué decía la OMS? ¿Ha jugado un papel limpio la OMS en todo este afer?
La OMS ha jugado el papel de aquel que permite que se utilice su sigla para dar... de alguna forma marchamos de autenticidad a la tesis oficial, pero sin embargo nunca ha sostenido la tesis oficial. En primer lugar, la OMS se sintió obligada a hacer una declaración diciendo que nunca había formulado declaración oficial o emitido opinión sobre la naturaleza de la toxina o sobre el agente contaminante causante del síndrome tóxico. Es literal exactamente lo que decía. Además afirmaba que carecía de competencia para expresar opiniones de esta naturaleza, a menos que el Estado en cuestión solicite una opinión oficial. En definitiva, la OMS es un organismo internacional subvencionado por las participaciones, las subvenciones de cada uno de los países. Y no hace falta que diga que esas potencias de las que hemos hablado antes eran aquellas que facilitaban la subvención más importante. Además, en aquella época tenía pendiente de cobrar la subvención de los últimos años y representaba una partida muy importante. La OMS permitió, o mejor dicho, cuando le pidieron algunos técnicos dependientes de ellas, concretamente en este caso eran técnicos españoles, la participación en el juicio, les dio autorización para que a título particular, no como funcionarios de la OMS, sino para que a título particular pudiesen comparecer y dar su opinión. Y al mismo tiempo encargó a su asesoría que estudiase el marco legal oportuno para que pudiesen gozar estos funcionarios de ciertas inmunidades y privilegios como tales funcionarios de la organización. La verdad es que esta precaución no la necesitan quienes están dispuestos a declarar la verdad que conocen y manifestar con rigor su opinión basada exclusivamente en la ciencia que profesan, al margen de conveniencias e indicaciones políticas. En este caso, como vemos, pues había su cierto recelo y se encargó aquel estudio sobre inmunidad. En fin, me preguntas que cuál fue la posición de la OMS. Yo te voy a leer un párrafo de uno de los escritos de conclusiones de una de las defensas, donde se aludía precisamente a ese papel que tuvo la OMS en aquel momento. Sí. En fin, la OMS ha adoptado ante la epidemia del síndrome tóxico la postura que la han permitido los gobiernos de los que depende. Creada como organización para proteger la salud de los pueblos, realiza su misión si los intereses políticos lo permiten.
Jesús Castrillo, Gastón Betorazzi, que fue el responsable de pesticidas, creo recordar, dentro de la OMS, es cierto que en un principio dijo que era una intoxicación por organofosforados y luego se volvió atrás.
Sí, efectivamente, afirmó que se trataba de una investigación por organofosforados. En cuanto que se volviese atrás, no lo recuerdo. Lo que quizás hizo fue es que no compareció a mantener esa posición en el juicio.
Antoni, de la Granada del Penedès, dice recordar haber escuchado en un telediario entonces, en los primeros días de la intoxicación, que el primer afectado fue un americano de la base americana de Torrejón de Ardoz. Y que él sabe, porque hacía el servicio militar entonces, en aquella época en Torrejón, que los americanos solamente consumían productos alimenticios americanos, que no salían a tiendas españolas a proveerse, que entonces le parecía inverosímil que fuera el aceite español el que le intoxicara. ¿Sabéis algo de esto?
Sí, hemos oído, incluso yo tengo algún testimonio, en el que se afirma que en aquel año, y además se me dice, en invierno cerrado, por tanto no pudo ser en mayo ni abril, que ya era primavera, por tanto tuvo que ser antes, probablemente el mes de enero del año 81, quizás si nos retrasamos un poquito, en diciembre del año 1980, algo sucedió en la base de Torrejón de Ardoz, algo que produjo una enfermedad, que se fue extendiendo en los días inmediatos siguientes por ondas, llegando inclusive a la zona de las colonias. Llegaron aviones especiales, aviones hospitales, y evacuaron. Estoy absolutamente convencido, y esta es una investigación relativamente sencilla para aquel que tenga la posibilidad de desarrollarla, de que la población de la base de Torrejón de Ardoz cambió sustancialmente en esa época. Probablemente a finales del año, de enero de 1981, finales de enero 81, la población de la base era radicalmente distinta a la que existía a principios de diciembre del año 1980. ¿Por qué sucedió esto? Sabemos que hubo también enfermos, militares enfermos, de la base Torrejón en la zona española. Estuvimos buscándolos. Se nos negaron los archivos del hospital correspondiente. Por tanto, sí, tenemos noticias sobre ese particular. Incluso algún testimonio de militar que afirma haber recibido la confesión de otro compañero, donde dice, ha habido un accidente en Torrejón de Ardoz, hay muchos afectados. Se han producido muchos afectados, muchos enfermos. Después vino lo del síndrome tóxico. Fíjese usted, después vino lo del síndrome tóxico, porque el síndrome tóxico para venir necesita un reconocimiento oficial. Si se produce el accidente, si se produce esa afectación por la enfermedad y las autoridades sanitarias callan, no nos enteramos nadie. Nos enteramos cuando interesó que nos interesásemos ya, que conociésemos ya. Y eso fue después, en el mes de abril. ¿Estamos ante una onda epidémica única o estamos ante dos ondas epidémicas? ¿Pudo producirse un accidente primero y después para que no se distinga el árbol? Lo mejor es construir un bosque. ¿Pudo haber una segunda onda epidémica posterior provocada precisamente para ocultar la primera?
Pero
esa ha sido la tesis nuestra.
¿Un bosque con 25.000 afectados?
No, perdón, te equivocas, 60.000 afectados.
¿60.000?
Sí, los que no encajaban se les retiraba de la lista y en paz. No son todos los que están entre esos 25.000, pero hay muchísimos más que debieran estar y no están. Simplemente no tenían aceite.
60.000 afectados para construir una tapadera humana, ¿no es un acto demasiado criminal como para que no se siga hasta el final?
Yo creo que esa es una, ese es el reto. Ese es un reto que tenemos en democracia. En democracia el poder lo tiene el pueblo, o por lo menos el pueblo lo debe controlar. ¿De verdad controlamos algo?
Nada. Si voleu fer més preguntes als nostres convidats a l'estudi de Catalunya Ràdio a Madrid, quan passen 22 minuts de la una de la matinada i esteu sentint l'arxiu secret de Catalunya Ràdio, podeu tornar a trucar al 201-7474 de Barcelona. 201-7474, prefix 93.
La doctora Renata Kimbrough, del Centre pel Control de Malalties al CDC d'Atlanta, als Estats Units, va declarar el 10 de febrer de 1985 davant la televisió alemanya.
No hem trobat cap indici que assenyali que l'oli fos la causa de la síndrome tòxica. A més, molts altres laboratoris a Europa van intentar trobar alguna substància tòxica en aquests olis i tampoc no van tenir èxit.
Per una altra banda, un informe sobre la reunió de l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, a Madrid, del 21 al 25 de març de 1983, diu:
la recerca d'agents tòxics en l'oli ha sigut en gran part vana.
Un altre informe sobre la reunió del Comitè Científic de la OMS a Madrid, del 20 al 22 de juny de 1984, diu textualment:
s'han examinat diversos olis suposadament relacionats amb casos de malalts per determinar-ne la toxicitat en diversos models animals i en distints laboratoris.
Les proves fetes en laboratoris fora d'Espanya no han mostrat cap mena de toxicitat.
Per la seva part, el doctor Frank Cordell, cap de la Divisió d'Epidemiologia i de Toxicologia Clínica de la Food and Drug Administration nord-americana, en carta dirigida el 12 de novembre de 1982 al doctor Eduardo Sanz, coordinador general del Plan Nacional per al Síndrome Tòxico, li diu:
lamentablement, hem sigut incapaços d'identificar cap substància tòxica en les mostres d'oli que s'han analitzat fins ara.
Arxiu secret.
Sis minuts per dos quarts de dues. Manlleu, bona nit.
Bona nit.
Hola, com et dius?
Vicky.
Vicky, digue'm.
Resulta que fa molt temps, en l'altra època del teu programa, vas parlar una vegada d'això. Va sortir que tu vas escriure un llibre i tot, no? I aquell dia em vaig dormir, però em van dir que vas donar una teoria. I a mi m'ha resultat molt preocupant. Que tu vas agafar un mapa, vas apuntar els llocs on havien sortit el brot i després vas agafar una ruta aèria i que els brots corresponien a la ruta dels cases nord-americans.
T'han informat malament, eh?
Ah, no?
No, jo no he dit això. Hi ha una teoria sobre això, però jo no l'he més, no.
Però aquesta teoria hi és, no?
Hi és, sí.
És que ara l'escolteixo de Torrejón d'Ardós, l'he agafat i costis.
Molt bé. Doncs, si aquesta és la pregunta, te la respondran d'aquí uns moments.
Vale, d'acord.
Gràcies.
Gràcies
Vicky.
A tu.
Bona nit.
Adéu.
Sant Pedor, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius?
Josep.
Josep, digue'm.
Bueno, hi ha diverses reflexions o diverses preguntes també a la vegada. Bueno, en primer lloc, jo he llegit el llibre que vas publicar tu, El Pacto de Silencio, i poder vaig equivocat, però coincideixo totalment amb la teoria de que això va ser, doncs, els tomàquets famosos, no? Llavors, fa temps que vaig llegir el llibre, però més o menys sembla que acabava doncs, amb unes plantacions, tal com s'ha dit, de roquetes de mar i tal.
Sí.
La pregunta és, judicialment, sapiguem tot això, no es pot anar contra aquesta gent?
Mm-hmm.
O què es pot fer a partir d'aquí?
Mm-hmm.
Que semblava ser que hi ha ara la culminació de la investigació,
sí.
I que era una cosa molt certa i molt segura, no?
Mm-hmm.
Aviam què s'ha fet a partir d'aquí, no?
Molt bé.
Llavors, una altra pregunta era... de totes maneres, l'actuació del govern o dels estaments polítics ha sigut criminal en tots els aspectes. Però la pregunta meva és, abans de saber-se el primer afectat, que sembla ser que, segons recordo, jo sembla que era un nano de pels voltants de Madrid, o així,
mm-hmm.
Que és
sí.
Que la primera notícia que va sortir als periòdics...
Jaime Vaquero.
Ah, exacte, perquè jo també guardo retalls de premsa d'aquell temps i tinc un dossier molt ampli d'això, vull dir, bueno, de reculls de premsa... si el govern sabia, abans de produir el primer afectat, aquests experiments doncs, bacteriològics, si s'estaven produint, i doncs, si sabia doncs, el que realment s'estava fent, no? Perquè
mm-hmm.
Bueno, si se'n va enterar després, una vegada doncs, va sortir l'epidèmia i va mirar de tapar, és criminal, però és que si ho sabia abans, és doblement criminal,
mm-hmm.
Perquè ho podia preveure del que passaria, no?
Sí.
I la tercera pregunta seria que si realment aquest pacte que jo crec que va ser polític, doncs perquè això no sortís, ara que hi ha polítics d'aquella època que estan fora de la política,
mm-hmm.
Doncs podríem dir doncs un Adolfo Suárez, doncs no sé, un Carrillo del PCE, polítics que en aquell moment estaven doncs a la cúpula i que segurament doncs deuen saber realment el que va passar, si realment no se'ls podria dur amb proves com sembla ser que hi han davant dels tribunals.
Mm-hmm. Molt bé.
Aquestes serien les tres qüestions.
Molt bé, moltes gràcies, Josep.
A tu.
Bona nit.
Bona nit.
Sant Gervasi, hola.
Hola, bona nit.
On aquí ets?
Aquí, Pilar. Mira, jo per dir-te una cosa. Jo en l'any 80 vaig tenir una malaltia que va ser qualificada posteriori com a pneumonia vírica.
Uh-huh.
Quan un any després deien els símptomes de la...
Síndrome tòxica?
Sí, era coincident.
Uh-huh.
Jo, quan vaig estar malalta, allò que diuen, sí, aquella senyora també ho ha tingut i ha mort, o sigui, no vaig ser cas únic.
Uh-huh.
I les dates te les podré dir, perquè jo em vaig treure el títol de conduir entre Sant Jordi i la Verge de Mare de Déu de Montserrat.
Uh-huh. O sigui que la primavera...
Si investiguéssiu amb els hospitals d'aquí,
uh-huh.
Un any abans podríeu trobar casos qualificats de pneumonia vírica. Els metges no sabien el que tenia.
Uh-huh. T'importa deixar fora d'antena el teu telèfon?
Bueno.
Sí? Sí. Doncs no pengis, sisplau, ara, i li dones a la Meritxell el teu telèfon.
Molt bé.
Gràcies, Pilar, pel testimoni.
De res.
Ciutat Vella, Ona.
Hola, què tal?
Hola, com et dius?
Josep.
Josep, digue'm.
Bueno, mira, respecte a una de les preguntes que s'han plantejat aquí, de si els, per rebre les indemnitzacions pel tema de l'oli de colza se'ls obligava a firmar,
mm-hmm.
Almenys en un programa que va emetre a TV3 o Canal 33 que anava, passava sobre aquest tema, no sé si vosaltres esteu assabentat que es va emetre fa uns quants mesos,
sí.
Un programa que tocava explícitament aquest tema, no?
Mm-hmm.
Pues, segons tinc entès, si no recordo malament, es veu que sí, que se'ls obligava per rebre les indemnitzacions, a dir que era a firmar un paper, van sortir una sèrie de testimonis, em sembla que, bueno, que deien que sí. Que per rebre aquestes indemnitzacions ells uh-huh. Tenien que firmar aquest paper declarant això.
Sí.
Després, respecte a una altra cosa, jo conec personalment a un dels pèrits,
uh-huh.
Per més senyes químic, no vull dir noms perquè tampoc puc tenir problemes perquè vaig parlar personalment amb aquesta persona,
sí.
I es va entablar una discussió una mica no massa agradable, no?
Uh-huh.
Llavors, bueno, que és un pèrit químic d'un centre bueno, bastant conegut, vull dir que no vull dir el nom tampoc, ara. Ja dic, no vull problemes de ningú tipus. Llavors, aquest pèrit bueno, va participar en la investigació d'aquest tema, no? De tot aquest tema que esteu tractant avui.
Uh-huh.
I bueno, jo li vaig plantejar la possibilitat que hi havia gent que tenia unes altres hipòtesis bastant fundamentades, com les que toqueu vosaltres,
uh-huh.
I aquest senyor em van dir que tot això eren bajanades, m'entens, no? Les coses sense sentit. Jo, bueno, uh-huh. vaig defensar una mica aquesta postura, quines proves tenia, bueno, es va armar una mica una discussió una mica així, una mica, m'entens, no?, desagradable.
Sí.
Uh-huh. Llavors, vosaltres en principi esteu arribats a arribar fins on sigui, o simplement el que proteneu és fer un programa interessant, entretingut, i com deies tu, que després la gent del dia demà es dediqui cada una a les seves feines o tal, o esteu disposats a arribar fins on sigui. Perquè a mi, et dic jo, el que puc fer és dues coses, si tu et sembla bé, et dic que és, si em pots deixar un parell de còpies, i, perquè ja dic jo, és que he arribat a casa, bueno, abans no sé si m'has vist passar per davant de l'estudi, perquè em reconeguis, no? Saps qui sóc? Sóc químic jo, eh? Llavors, bueno, no tenia cintes a casa per gravar el programa, no? Però és que volia fer arribar aquestes dues cintes a, primer, una persona d'aquest pèrit en concret, perquè estic segur que no sentirà el programa, perquè és una persona que treballa, té una sèrie de càrrecs i responsabilitats que li impedeixen una mica sentir aquest programa.
No veig quin càrrec i quina responsabilitat impedeix de sentir un programa de ràdio determinat.
Sí, home, que és un senyor que, bueno, que és director d'un departament i aleshores pues, té que aixecar a les 7 del matí i, claro, i té que fer...
Com molts oients d'aquí.
Com?
Com molts oients de Sintonia Alfa o de l'Arxiu Secret.
Bueno, però potser el més probable és que aquest senyor no s'hagi ni tan siquiera assabentat que avui es feia aquest programa. I, claro, jo he arribat aquí a casa fa molt poca estona i el que no puc fer és trucar a aquesta persona, perquè tampoc...
No cal.
És una
okay.
persona que té un càrrec superior al meu i jo no puc permetre segons quin tipus de llibertats, no?
Mm-hmm.
Llavors havia pensat que, bueno, una forma de... És que, bueno, de... perquè jo dic que aquest senyor em va donar uns arguments que em van semblar lamentables i veig que aquí s'està donant bastanta informació interessant. Llavors volia simplement fer-li arribar una cinta, jo personalment, perquè ja em coneix i van tractar el tema, i que la sentís, no? Ara, si vosaltres això us fa por o teniu algun tipus de problema, llavors...
Cap por, però no té a ningú dedicat a donar cintes. Si algú les vol gravar, és lliure de 12 a 2 a gravar-les.
Com?
Que si algú vol gravar el programa, és lliure de gravar-lo de 12 a 2. Nosaltres no tenim un servei de subministrament de cintes als programes.
Ja.
Ho sento, Josep, gràcies.
Després, escolta'm?
Sí, però ja no hi ens esperant.
Ah, vale. Bueno, volia tocar un altre tema, però bueno, és igual, deixa-ho estar.
Bueno.
D'acord, vale.
Gràcies, Josep.
Adéu,
bona nit. A los oyentes. Vicky de Manlleu. Diu que va sentir una emissió de ràdio en què es parlava de que la ruta dels caces americans coincidia amb la ruta dels afectats. Qui vol contestar?
Bueno, yo eso no recuerdo haberlo oído en ninguna emisora de ràdio. Lo que sí recuerdo es un párrafo del libro El síndrome de aceite tóxico. Uno de los libros en los que se utilizó, uno de los informes en los que utilizó la sigla de la OMS, donde un curioso doctor llamado Tawenka hacía esa afirmación, dice que se había descubierto que alguien había dicho que coincidía la aparición de la enfermedad con la ruta de los phantom americanos. Creo recordar que luego añadía, por eso digo que es curioso, que luego se descubrió que era la ruta que seguían determinadas mulas al transportar el aceite por determinados pueblos. Es curioso, digo que es curioso. Hay pueblos en los cuales apareció la enfermedad y nunca llegó el aceite. ¿Sería a través de esas mulas o a través de esos aviones a los que se refiere el doctor Tawenka?
¿Doctor Tawenka es el mismo doctor Tawenka que el 1 de junio del 81?
El mismo, no hay dos.
No
puede haber dos, es irrepetible.
Dijo por vez primera por televisión española que era por vía digestiva la contracción de la enfermedad, ¿no?
Sí, él hizo el gran hallazgo. Después del intento de achacar la epidemia y buscar, en ese caso, el culpable en unos microfarmas, unos bichitos, esos que tenían tan frágiles la cabeza o las piernas, pues se las partían cuando se caían de la mesa, según el secretario.
El ilustre Sancho Ro.
Uh-huh. Bueno, como aquello fracasó, y fracasó por algo tan elemental, porque el doctor Muro, al cual nunca se le podrá pagar el esfuerzo que puso en encontrar el origen de la epidemia y después, naturalmente, a través del origen de la epidemia, encontrar el remedio para los enfermos. Bueno, el doctor Muro vio la autopsia que se hizo a uno de los primeros, creo recordar que era la niña Vanessa Gavilán, y encontró una hiperplasia en las placas de Pleyel, poniendo de manifiesto que la entrada del tóxico era necesariamente por vía digestiva, con lo cual fallaba ya lo del bichito, ¿no? Esto tuvo que ser en los primeros días de mayo, probablemente hacia el 10 u 11 de mayo, y naturalmente a partir de ese momento, verdaderamente enfebrecidos, se pusieron a buscar pues un origen digestivo a la epidemia. Lo encontraron un mes después, al 10 de junio, cuando hablaron del aceite. El doctor Tawenka seguía paso a paso a la investigación del doctor Muro. Muy de paso a paso, y el doctor Muro sabía que era... Y además lo iba comunicando, porque el doctor Muro no ocultaba sus datos.
él iba diciendo. Era curioso, incluso en las recepcionistas del hospital del Rey, donde estaba el doctor Muro, decían que llegó un momento que pensaron que el doctor Muro tenía capacidad taumatúrgica, que era algo así como un milagrero, porque decía, y mañana aparecerá la enfermedad en tal pueblo y en torno a tales calles. Cuando al día, el día siguiente llegaban los enfermos y les preguntaban su domicilio, las recepcionistas localizaban, se daban cuenta que efectivamente que el doctor Muro había acertado 24 horas antes. Le preguntaba al doctor Muro que por qué, que cómo era posible aquello. Era muy sencillo, sabía que estaba relacionado con la ruta que hacían determinados mercadillos ambulantes, y allí en las calles, en los centros de esos pueblos, en las calles donde se ubicaba aquel mercadillo, pues evidentemente después generaba la epidemia. Eran los tomates que se iban distribuyendo naturalmente a través de ese mercadillo. Por eso lo conocía el doctor Muro. Pues bien, una persona que ya en el mes de mayo, que estaba demostrando que estaba siguiendo tan cerca el pulso de la enfermedad hasta el punto de poder determinar dónde aparecería la enfermedad al día siguiente, ese señor se encontraba muy cansado. Tu Muro, vete a casa y descansa, y se le retira de toda responsabilidad de la investigación del síndrome pedóxico. Se le da un cuartito oscuro y sin teléfono para que siga trabajando. De verdad, la sanidad oficial quería saber el origen del síndrome o ocultarlo.
Ocultar-lo. Després ho sentirem amb els informes. També el ministre de Sanitat, Sancho Roff, d'aquella època, va dir que la gent estigui tranquil·la, que més greu és la grip que la síndrome tòxica. És correcte, no?
Sí.
Que més grave era la gripe que el síndrome tòxica.
És correcta la afirmació, però no és cierto per les conseqüències mortals que tots coneixem. La realitat indica que las lesiones en todos los órganos crónicas que han quedado en estos pacientes, por ejemplo, no las produce una enfermedad aguda de per se como es la gripe. La gripe es realmente fatal pues para viejos, para cardiópatas, para niños, pero no deja secuelas crónicas, ni que no es, por lo tanto, es cierta la noticia, pero no es cierta la comparación real.
Josep de Santpedor pregunta que si parece muy lógica como origen la teoría de los tomates de Roquetas de Mar, ¿qué se ha hecho? ¿Se ha podido seguir judicialmente hasta encontrar al agricultor o al campo culpable? ¿Qué se ha hecho desde que se descubrió que podía venir de ahí la intoxicación hasta hoy?
Bueno, se ha hecho. La verdad es que o se hace por aquellos que gozan de la autoridad suficiente para poderlo desarrollar. Los particulares, evidentemente, podemos hacer muy poco. Algunos abogados de la defensa pidieron en su momento que se remitiese la documentación oficial de las lonjas donde se comercializaban esos tomates, porque ya sabe usted que al cabo de los 5 años uno puede destruir toda documentación, no tiene obligación de conservarlo. Pasaron los 5 años y aquello no se reclamó. No obstante, con los documentos que se pudieron obtener, el doctor Muro había recogido en una labor incansable, había recorrido toda España. El doctor Muro hizo una investigación epidemiológica muy directa, localizaba a los enfermos, a continuación les hacía una encuesta epidemiológica, les preguntaba cuáles son sus costumbres, qué es lo que usted come. Allí donde encontraba 2 enfermos... que el origen de la tienen un punto común de la compra, ya que compraban en determinado mercado, en determinada tienda, se iba a esa tienda y preguntaba, ¿y a usted quién le suministra? Y así sucesivamente, todos los pasos de comunicación hasta localizar el origen de donde se producía. Es curioso, un fenómeno de convergencia que se puso de manifiesto en esta investigación. Todos los enfermos del síndrome tóxico estaban relacionados con una ingesta de tomates, y esos tomates que podían producirse en Murcia, que podían producirse en Almería, que podían producirse en Valencia, daba la casualidad que todos ellos estaban relacionados con tomates cultivados en Almería. Y adentro de Almería, donde hay numerosas zonas donde se comercializan, bueno, pues en una sola lonja en concreto, en Agrupamar, todos los tomates procedían de allí. Yo creo que ese fenómeno está cantando algo. Se tabuló al mismo tiempo los recibos correspondientes a las entregas que hacían los agricultores. Y quiero recordar, y en este punto aquí el doctor Martínez, que hizo la investigación, lo podrá recalcar, quiero recordar que había 3 posibles, nada más, 3 posibles agricultores como causantes, o posibles causantes. Uh-huh. Pero entre ellos, uno de ellos fundamentalmente se destacaba sobre todos los demás.
Uh-huh. El Nemacur y el Oftanol, productos fabricados y comercializados por la multinacional Bayer, ¿han tenido que ver con el síndrome tóxico?
No, pues no podemos afirmar que eso sea así. El Nemacur y el Octamón son órganos fosforados. ¿Que hubo un órgano fosforado en la segunda onda epidémica? Seguro, seguro. En la segunda onda epidémica, insisto, la primera onda epidémica pudo producirlo armamento bacteriológico, por ejemplo, y bastaría simplemente con que la segunda onda epidémica generada por aquellos tomates envenenados de propósito con objeto de ocultar la primera onda epidémica produjese los mismos síntomas que aquel armamento bacteriológico y alguno más. Bastaría para que la primera onda epidémica partiese desde una perspectiva sanitaria prácticamente disimulada, desconocida.
Entonces, ¿por qué la multinacional Bayer pagó, creo recordar, 150 millones de pesetas a cambio 16, después de publicar cambio 16 en portada, la foto de los productos estos, Nemacur y Oftanol? ¿Para qué no siguiera publicando eso?
Bueno, yo no afirmo ni niego. Es decir, yo no digo que fuese el Nemacur o que fuese el Oftanol. Lo que pudo ser el Nemacur y el Oftanol, pudo estar implicado a la Bayer o pudo no estar implicado a la Bayer. Simplemente es una hipótesis sin constatar. Y por tanto, no tiene otra validez esta afirmación. ¿Qué pagó? Pues no sé si pagó, pero sí pagó veces de intereses comerciales en torno al nombre que aconsejan el poder quitarse de medio una publicidad que evidentemente era negativa.
El tinent coronel metge doctor Luis Sánchez Monge Montero va declarar Andreas Faber-Kaiser a Madrid el 25 de maig del 1987.
La causa de la síndrome tòxica és un organofosforat. No pot ser res més que un organofosforat o un verí nou. Cap altre tòxic provoca la sintomatologia de la síndrome tòxica.
El doctor Enrique Bolaños, director del Laboratori Central de la Direcció General de Duanes, va declarar a Madrid el 6 d'abril de 1987.
Tal com ha evolucionat la malaltia, avui tinc la convicció que, encara que tingués anilines i anilides, l'oli no va poder causar-la. El quadre clínic que presenten els afectats m'inclina a pensar que l'agent causant és un organofosforat.
Per la seva banda, el doctor Francisco Martín Samos, el funcionari de l'Organització Mundial de la Salut, cap de delegació d'aquest organisme en 101 conferències internacionals i posseïdor de l'Orde del Mèrit Civil de Sanitat, va declarar a Madrid el gener de 1985.
Els afectats per la síndrome tòxica que jo he vist durant les meves visites a Espanya en aquests últims 3 anys em recorden l'aspecte, la història clínica i la simptomatologia d'altres casos que havia vist a diversos països on hi havien hagut intoxicacions provocades per organofosforats.
També el doctor Luis Frontela Carreras, catedràtic de Medicina Legal i director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de la Universitat de Sevilla i director del programa de policia científica i criminalista, va afirmar el següent.
Nosaltres creiem que es tracta d'un grup de pesticides organofosforats.
Tres quarts de dues. Això és el Arxiu Secret de Catalunya Ràdio. Avui parlem de la síndrome tòxica i estem analitzant per què no la va produir l'oli de colza. És cert, doctora Maria Jesús Clavera, que de 5 persones que formaven l'equip inicial del doctor Muro, 4 van morir en qüestió de mesos de càncer?
Doncs sí, les notícies que jo tinc, perquè aquest equip inicial va ser el que va treballar durant l'any 81, 82, 83. Quan nosaltres ja ens vam posar en contacte amb el doctor Muro, doncs hi havien mort doncs, 2 persones i 2 més no havien mort sinó que havien patit càncers que havien sigut tractats, operats i en certa manera doncs, van sobreviure. Finalment, l'any 85 el doctor Muro doncs, li va declarar un càncer de pulmó, no un càncer gens típic, però sembla ser que el diagnòstic era aquest, i va morir el 16 d'abril de l'any 1885. No hi ha dubte que amb la mort del doctor Muro pues, se'ls va, a la hipòtesi oficial se'ls va treure un gran pes de sobre.
Del mateix càncer que va morir no encara un any més tard Juan José Rosón, una altra de les persones que sabien exactament el que havia passat. És possible infundir un càncer en una persona?
Doncs sí, és molt fàcil. Una sola partícula d'isòtopo radioactivo aspirada
aspirada, doncs és capaç de provocar per si sola un càncer, i això no està molt demostrat. L'únic que s'ha de fer és recluir a una persona en un lloc petit i tindre, no sé, un sistema de ventilació, un sistema d'introducció d'aquesta partícula isotòpica, no?
Mm-hmm. En Josep de Santpedor pregunta que si el govern sabia abans de produir-se aquesta segona onada, la gran onada d'afectats, el que estava succeint.
Abans?
Sí.
Doncs jo crec que sí, perquè nosaltres una de les investigacions que hem fet és també investigar les dades epidemiològiques a tot l'estat espanyol de certes malalties, no? Mm-hmm. Doncs bé, a tot 1981-1982 manquen les dades de malalties tan interessants com pneumonies víriques, pneumonies, esclerodermes, neuropaties, etc. No? Això és una cosa bueno, que és tremenda, perquè en tot cas, si canvien, l'excusa que es va dir oficialment és que bueno, s'havien canviat el mètode de computació d'aquestes dades, no? Bueno, pues que posin l'altre mètode. El que no pot ser és que manquin certes dades a tot el estat espanyol. Jo crec que això és una de les formes de cobertura, de tapar les coses, no? Mm-hmm. Per una altra part, queden totes aquestes... Nosaltres, com Comissió d'Investigació Epidemiològica, únicament amb les dades oficials vam detectar 38 casos de síndrome tòxica abans de l'1 de maig. Alguns en març, en abril, en maig, no? I després, inclús, vam parlar amb malalts que havien tingut símptomes i signes doncs, en el gener o febrer del 81. No? Precisament una d'aquestes malaltes, que és Concepción Navarro, jo crec que il·lustra molt la tremenda resistència de l'administració en aquesta senyora havia tingut la cartilla de malalta de síndrome tòxica, però únicament perquè havia negat reiteradament que ella no havia consumit aquest tipus d'oli sospitós, doncs va perdre tota una batalla judicial i es va retirar la cartilla de síndrome tòxica. Mm-hmm. Doncs jo crec que això és molt demostratiu. Aquesta malalta i altres doncs també relataven l'aparició de les seves símptomes inclús al final del 80, primer del 81. El que passa és que també al arribar a el gran pico epidèmic del maig i de juny del 81, doncs va haver un agravament tremendo de tots els seus símptomes. Jo crec que sí, que ha hagut suficients dades silenciades i amagades de tipus epidemiològics que indicaven que algo havia passat justament en la part central d'Espanya.
Mm-hmm. Jesús Castrillo, Josep de Santpedor, pregunta que si había políticos implicados en el pacto en la época del síndrome tóxico, políticos que hoy ya no están en la cúpula del poder, si no se les puede llevar ante los tribunales.
Bueno, no se ha llevado a los tribunales el propio pacto político, luego difícilmente se puede llevar a aquellos que participaron en él. No, yo siempre espero que estas personas que saben el origen del síndrome, que saben lo que sucedió en el año 1981, que terminen respondiendo a la voz de la conciencia de esos 60.000 afectados y alguna vez cuenten la verdad, por lo menos que no lo dejen en sus escritos o en su testamento. Uh-huh. Pero que digan la verdad, aunque solo sea para que contribuir de esa forma a que eso, esa barbaridad, no vuelva a suceder.
¿Confías en esto?
Tengo
¿En qué hablen?
Tengo que confiar en algo. Mm.
El doctor Sabando, llavors subsecretari de Sanitat del Ministeri Socialista d'Ernest Lluch, li va dir al doctor Antonio Muro poc abans de morir aquest.
Mira, jo n'he parlat repetides vegades amb el ministre, amb Lluch, i sempre he obtingut la mateixa resposta, que això de la síndrome tòxica no és un problema del Ministeri de Sanitat ni de cap altre ministeri.
Això és un problema de guerra. Felipe González, CSIT, o sigui, intel·ligència militar, i després, per dir alguna cosa que ho envolti tot, diguem KGB CIA. Aquest és l'únic problema, i d'aquí no ho pots treure. Així que, amic Moró, difícilment puc ajudar-te jo ni com amic ni com a socialista, perquè això està per sobre del que jo puc aportar o del que jo puc saber de la síndrome. Això és una cosa superior a nosaltres.
Esteu sintonitzant Catalunya Ràdio, esteu sentint l'Arxiu Secret. Falten 8 minuts per les 2 de la matinada. Avui parlem de la síndrome tòxica i ens estem preguntant per què no la va produir l'oli de colza. El Pilar de Sant Gervasi afirma que ella ja va tenir una pneumonia vírica a la primavera de 1980, un any abans de conèixer la síndrome tòxica. Sabeu d'altres casos d'aquesta època, d'un any abans de la primavera del 80?
Bueno, sí, pneumonia vírica, cada any hi ha molts casos, no?
No, però, sí, però perdona, Javier, ella deia amb els mateixos símptomes que després va llegir que tenien els afectats de la síndrome tòxica.
Bueno, clar, s'hauria de saber exactament la numeració de símptomes. A la primavera del 80 realment no tenim cap dada, no? Les primeres dades són del final del 80, de desembre, gener del 81, no? Ara, si solament és la pneumonia vírica, sense cap seqüela, doncs, clar, això no, jo no m'atreveria a dir-ho. S'hauria de veure, doncs, tot el quadre, com ha quedat, quin tipus de lesions ha tingut, bueno, tota la cronopatia que es diu, no? Mm-hmm. Potser després del programa, doncs, si ens remet del quadre de simptomàtic, doncs podríem dir la nostra opinió més exactament.
Mm-hmm. Finalment, res, no es feia afirmacions. En Josep de Ciutat Vella afirma que sí, que va veure un programa a TV3 en què molts afectats afirmaven que se'ls havia obligat a declarar que havien consumit l'oli de colza si no rebien les indemnitzacions.
Però sí, jo he parlat amb molts en el que al final ells inclús van dir: oye, préstame una garrafa, voy a decir que sí, que ha aparecido espontáneamente, porque es que me juego toda la indemnización de todas las ayudas mensuales de mi familia, ¿no? Uh-huh. Y ho van fer. O sigui, i jo particularment, si fos, doncs, un pare de família en aquestes circumstàncies, faria el mateix. Mentiria. Jo no puc jugar amb la ajuda econòmica de tota la meva família més tres més. Uh-huh. Llavors, això és una de les coses més importants en epidemiologia, és restar o descartar el que es diu, doncs, els sesgos per renta, els rentismes que tenen aquesta paraula, no? Uh-huh. Després, bueno, l'assumpte de Concepción Navarro, amb tota la seva batalla judicial, i que, bueno, que al final perde, i no, doncs, si vostè únicament, vostè per haver dit de que no ha pres oli sospitós, vostè, encara que tingui tot el rastre de signes i símptomes, vostè no és afectada. Doncs és obvi, no? Després tenim totes les... Si agafeu els diaris de Sevilla i de València i de Múrcia i de Màlaga i tal, en els dies de maig, veureu que, bueno, 10 casos en Algeciras, 30, hasta, creo que llegaron hasta 50 o 60 casos en Sevilla, no? En Cartagena, en València, etc. No? Doncs tot això va bruscament cessar a partir del primer de juny. No? Jo crec que en tota Espanya n'hi ha molts que únicament perquè estaven fora de l'exposició oficial de l'oli tòxic, doncs no... Tot aquests són fets. I jo aquest senyor que parlava d'aquesta cosa, crec que es deia en Josep, doncs parlava de que havia parlat amb un perit químic. Jo ja m'imagino qui és, no? Uh-huh. El que passa és que tampoc em diré el seu nom, no? Bueno, en un costat tenim els fets, tots aquests fets, totes aquestes denúncies que són molt greus, molt greus. Uh-huh.
I en l'altra part, l'únic que tenim són descalificacions. Ah, tot això són majaderies, tot això són tonteries, tot aquest són xalados. Nosaltres parlem de fets, i de fets molt contundents. Els altres únicament utilitzen adjectius qualificatius.
Hi ha hagut metges que han sigut cessats o investigadors perquè no apoyaven la tesi de l'Oli?
Sí. Bueno,
a part de Muro, clar.
El doctor Muro, bueno, aquest va ser un dels primers, nosaltres mateixos, però clarament, no? Uh-huh. Després el doctor, bueno, el José María de Genique, que era el secretario de Estado para la...
Martínez
de Genique, per la sanitat, únicament perquè va dir que havia pueblos en els quals clarament havia afectació epidèmica, però no llegava l'aceite este, no? Uh-huh.
Bé, és igual, tampoc cal donar noms, però hi ha casos.
Sí.
Hi ha casos. Maria del Mar Giannini.
Dime.
¿Algún afectado, tú como afectada, algún afectado del síndrome tóxico o presidente de federaciones de afectados ha hecho su agosto por decir que ha sido el aceite?
Sí. Arcadio Fernández, de Leganés, aparte de estar cobrando una ayuda actualmente, tiene montado un negocio increíble para bodas, con piscina y demás, que se llama Las Moreras, con dinero del plan. Lo montaron para 7 personas, que difícilmente con el 500.000 de pesetas que se daba para ayuda de la reinserción se puede montar eso.
Uh-huh. Y apoyaba la hipótesis del aceite.
Ah, claro, por supuesto.
En cambio a mí, Arcadio Fernández en Madrid me pidió la dirección del doctor Sánchez Monge para que su mujer fuera tratada como ingesta de órganos fosforados.
Sí, pues me alegro porque es un detalle por su parte, porque a lo mejor quería cobrar los 3 millones también.
Sí, bueno, nosaltres a l'investigar també olis vam veure que els 3 o 4 casos d'oli de motor de cotxe, motor de cotxe que, bueno, quasi d'aquest negre que vam posar, un d'ells provenia precisament d'Arcadio Fernández. Uh-huh. O sea que uno de los más batalladores, apoyadores, afectados en batalladores en pro de la tesis oficial.
Se nos acaba el programa. María Jesús Clavera, María del Mar Giannini, Juan Francisco Franco no ha venido. Jesús Castrillo y Javier Martínez, muchas gracias por esta asistencia y hasta pronto, suerte.
A ti, adiós.
Serà per tots vosaltres fins al 8 de setembre, diumenge proper, en què parlarem del control mental. Poden descontrolar la nostra ment? Salut.
Arxiu Secret.